Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.
I continuem en la sintonia de Ràdio Ser Maestrat, ara dintre d'aquest Oi per Oi, com és habitual, tots els dijous, a aquestes hores, a la recta final, tenim que parlar de història en Ser Maestrat i tenim davant nostre, com és habitual, a David Gómez de Mora. Què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui què ens contes?
Bé, avui anem a parlar sobre llegendes vinculades en el període de la Reconquesta, així en el nostre territori.
I tenim que parlar de diversos pobles, suposo, no?
Efectivament, parlarem de Peníscola, parlarem de Vinaròs i també de Castell de Cabres.
Molt bé, Peníscola, que està a la recta final de festes.
Correcte, ara mateix.
Bé, pues endavant.
Bé, doncs el que avui volia comentar era una miqueta la història d'un període molt concret, que és des de l'inici del que seria la Reconquesta en el nord del territori valencià i que, com dic, comprendria una sèrie d'anys, més o menys, des dels anys 20 del segle XIII fins a arribar ja als anys 30, és a dir, entre 1225 i 1230 i algo aproximadament. Estem davant d'un període, com dic, molt convuls històricament parlant, perquè els cristians estan entrant en un territori que està ocupat per els musulmans i, per tant, hi ha una sèrie d'enfrontaments i de situacions que donen peu, com veureu ara quan aniré contant aquestes històries, a una sèrie de fets que dins de la historiografia, és a dir, dins de lo que serien els estudis rigorosament, com dic, en paràmetres històrics a l'hora d'explicar el succés i fets d'un lloc, tenen una part que pot tindre un relat mitològic, anem a dir, un fons inventat, decorat, però després també partixen d'una base, d'una estructura històrica real, i això és el que jo voldria parlar avui. Estos relats són necessaris ja des d'èpoques molt tempranes perquè, per una banda, enalteixen la preponderància, la força del cristianisme i a la vegada serveixen per explicar fets històrics que, readaptant-los, com dic, perquè tenen un fons llegendari moltes vegades, serveixen per a que la població entengui una part de les arrels i d'aquesta tradició que ve dels seus avantpassats. En el cas de Peníscola, ara precisament, com comentaven, són festes, la dansa, bueno, els diferents balls que conformen aquesta part folclòrica peníscolana, si ens donem compte, els dansants, els balladors, porten una falda, aquesta falda, que a molta gent de fora li crida bastant l'atenció, però que la veurem incorporada en moltes altres interpretacions d'aquesta tipologia, deriva d'una història, no? D'una llegenda que ve a recordar que després de la Reconquesta els peniscolans van sortir a defensar la seva població, perquè això també hi ha que dir-ho en historiografia. No se comenta, però moltes d'aquestes històries que són, com deia abans, relats que no se poden documentar de manera fehaciente o rigorosa, solen tindre algo darrere, val? Hi ha una realitat. I sabem que en l'any 1238 va haver un desembarcament, un intent d'assetjar a lo que és la fortalesa, que, com comentàvem en un altre programa, va donar molta feina per a poder prendre's. La fortalesa de Peníscola ha sigut un baluar, salta a la vista, i que va donar com a resultat que els peniscolans, al defendre la seva població, doncs en aquest moment, degut al valor i l'entrega, van aconseguir reduir els enemics, però van arribar en les robes desgarrades, trencades, i diuen que hasta el punt de que les cames, part del cos, va quedar al descobert, i per això mateix, per a tapar les vergonyes, van tindre que portar aquesta falda com a mostra, en aquest cas, de la defensa i entrega per no permetir que l'enemic entrara. Bé, això és la llegenda, val? Però sí que és veritat que tenim documentats fets històrics que fan al·lusió als problemes que van haver ací després de la Reconquesta, perquè tota la gent pensa que en l'any 1233, quan s'entrega de manera pacífica la fortalesa de Peníscola, no van haver més intentis d'assedir per part dels enemics. Doncs sí, ne van haver, este és un, però ne tenim documentats altres, en altres territoris de la zona valenciana. Per tant, esta llegenda, evidentment, que se pot, com dir, incorporar a qualsevol lloc, pot ser, des del punt de vista historiogràfic, un fet que no se demostra de cap manera, però que té darrere un refons que al final se documenta en certa mesura. O, per exemple, la Verge de l'Ermitana, que la història diu que l'apòstol Santiago la va portar, imaginem-nos ja en quina època, perquè estem parlant del període del segle I, i que després se va mantindre ahí fins inclús l'ocupació musulmana i després va sobreviure durant segles fins a l'arribada dels cristians. Vull dir, això no té cap fonament des del punt de vista historiogràfic, degut sobretot perquè, per exemple, les imatges, les advocacions marianes comencen a partir del, vamos, de segles posteriors a ser venerades. Però, bueno, però com dic, això també demostra una tradició, una veneració, i que enllaçarien les comunitats mossàrabs, però que, evidentment, des de lo que és la història estricta no se pot mantindre, però que sí té eixa particularitat. En el cas de Vinaròs, a mi m'agrada molt, per exemple, la història de les 300 dones de Lleida, no?, que venen aquí a la Reconquesta, a poblar-se, però que després, quan comences a rascar una miqueta en altres municipis del territori valencià, te dones compte de que no és l'única historieta que ens han contat. Per exemple, en la portada romànica de la catedral que dona a la plaça de l'Almoina, allí, en València, podem veure unes representacions d'unes cares, de set rostres d'homes i de dones, que diuen que van ser els que fins a la ciutat van portar 300 donzelles, en aquest cas, per a que s'ajuntaren en els soldats que hi havia allí, per així engendrar xiquets que donarien, en aquest cas, una segurança a la població cristiana en futures generacions. Doncs bé, aquesta història, que resulta molt graciosa per la gent de fora, la tenim també en Vinaròs. El que passa és que aquí se diuen que s'han portat directament 300 dones. Bé, això, evidentment, des del punt de vista historiogràfic no té cap fonament, però sí que hi ha una part que és la interessant, i és que si analitzarem els cognoms de molta de la gent que tenim documentada en els manuscrits del segle XIII i XIV, i que són les generacions més antigues de vinaròsencs, veurem que molts dels cognoms d'aixòs pobladors precisament estan també ubicats en la zona de Lleida. Curiós, no? Però clar, com dic, una cosa és la història, el relat que se conta, que evidentment no és verídic des del punt de vista demogràfic, perquè això ho haguem pogut voren els censos de població que tenim de l'època, de l'edat mitjana, perquè 300 donzelles, imaginem-nos l'increment poblacional. Només hem de partir d'un fet, i és que Vinaròs se funda en una previsió de 50 pobladors, que són, per un coeficient de 4,5 habitants per casa, són uns 225 habitants. Imaginem-nos, ara ens venen 300 dones, vull dir, estem aquí duplicant la població, i això, evidentment, en una localitat fundada no té cap sentit. Però bé, per curiositat, no? I després també hi ha una que és una de les meves favorites i que fa al·lusió a Castell de Cabres. En Castell de Cabres se conta que en este període tan convuls de la Reconquesta, quan els cristians havien ocupat llocs, però que després els musulmans intentaran, perquè encara no està definit el territori, qui té el control absolut, diuen que en una de les nits en les quals uns senyors anaven per al camp, uns pastorets, van veure que hi havia moviment de tropes, i en aquest moment, doncs, la gent en el municipi, com estàvem en un període, com dic, convuls, molts estaven lluitant, els altres no estaven presents. Bé, això és el que conta la història, no? I diu que la gent de la població, al no tindre un contingent disponible de persones per a poder defensar la plaça, se'ls va ocórrer d'agafar totes les cabres que van veure dins d'algunes masies i de casetes que hi havia pel camp, per a muntar-les fins a la part de dalt del castell, que en aquell moment estava en la zona elevada de la població, i allí, en Tea, en cada una de les banyes de les cabres, s'han fet una mena com de torxes, i clar, l'efecte òptic que fa a una persona que passa des de fora per la nit, pensant que allí pues, tindrà una festa per a poder assetjar, li para els peus, perquè clar, si tens 150 cabres en imaginem-nos, per cada una un parell, te penses que hi ha 300 torxes de persones que estan esperant a donar-te la benvinguda, lo qual ja te repel·lix i fa que no tinguis cap interès. És a dir, són històries que, evidentment, des del punt de vista historiogràfic, com comentava, no se poden demostrar perquè hi ha un rerefons molt llegendari, però que s'assenten en una estructura des del punt de vista historiogràfica real, en el fet de, per exemple, que Peníscola va tindre els seus assetjaments per part dels musulmans després de la Reconquesta, de que Vinaròs també tenen constància de que hi havia gent procedent de Lleida, tal com demostren els cognoms, o que, per exemple, en la zona de Castell de Cabres, Boixa, Benifassà, que és l'inici de la Reconquesta de Jaume, hi havia moltes convulsions i processos d'avanç i pèrdua de terreny que s'inserten en aquests moviments de lluites.
Interessant, interessant aquestes llegendes.
Sí.
Vull dir, desconeixíem, diguéssim, el tema de les cabres, m'ha cridat molt, molt, molt l'atenció.
Sí, sí, inclús hi ha relats de l'època que diuen que més nobles que aquelles cabres no van haver cap cavaller perquè realment són els que van fer aquesta tasca de defensa, clar. Baix una estratègia que evidentment pues, no tenia res a veure amb el que des de fora se pensava que hi havia dins.
Sí, sí. I damunt, pues, també a nivell, diguéssim, en religiós, el tema de la Verge de l'Ermitana, doncs era una cosa que també desconeixia el tema aquest del segle I, quan
sí,
encara...
clar, perquè si la va portar l'apòstol Santiago estem parlant d'un període, però és el que comentava, des d'un punt de vista rigorós, si comencem a estudiar imagineria religiosa sabem que la veneració a la Verge està al segle VI-VII, no la començarem a veure en determinats llocs i jo diria que inclús ja ha avançat el segle X-XI és quan ja se comença a sentar. Per tant, des del punt de vista historiogràfic i teològic, anem a dir-ho així, no tindria un fonament, val? Però sí que és cert que així, per la part que toca a lo que seria lo que podem demostrar, és que sí van haver poblaments mossàrabs, és a dir, cristians que van resistir durant lo que va ser l'ocupació musulmana. La prova està en els topònims, els noms de molts llocs, que malgrat els 5 o 6 segles d'ocupació, com dic, van fer que encara molts noms que tenen una arrel llatina se conservaren. És a dir, si tu tens un topònim que té una arrel romana i encara que en el segle VIII entren els musulmans i se'n vaiguen en el segle XIII, si s'ha mantingut el topònim és perquè la fonètica, tot el que és la paraula, l'arrel, no s'ha deformat perquè hi ha persones que la continuaven encara dient abans de que arribaren aquestes poblacions i han permanent en el temps. És a dir, això és un element, per tant, mossàrabs n'hi ha hagut, però, clar, a Vinaròs també tenim la mateixa història. A principis del segle XX hi ha una sèrie d'articles en la revista Sant Sebastià que conten que on està avui la imatge de la Verge de la Misericòrdia, en l'ermitori, doncs antigament era una ermita dedicada, en aquest cas, a Sant Antoni. Clar, això historiogràficament no s'ha pogut demostrar, d'acord? Perquè tampoc sabem els mercedaris quan arriben realment per aquesta zona, però sí que és veritat que la veneració a la Verge de la Misericòrdia ve de molt a lluny. Com a mínim un manuscrit de 1499 en Vinaròs ho demostra, però el que anava la història de Vinaròs és que la Verge de la Misericòrdia també la porta el rei Jaume I. És a dir, és que sembla com que el rei sempre quan anava a un lloc portava alguna imatge religiosa, però encara que això, com dic, té un rerefons que moltes vegades no se pot demostrar, sí que veu d'una tradició en la que l'escenari està preparat per a que algo se pugui entendre. És a dir, sempre jo ho dic, de darrere d'aquestes llegendes sempre hi ha una base, que també servia, com hem comentat al principi del programa, per a enaltir i recordar la tradició que hi havia en un lloc.
Això és com el típic cos incorrupte de Santa Victòria, no? Que té una capelleta aquí a Vinaròs.
Ah, sí, bé, això donaria també per a de relíquies, si voleu, sí, sí. Algun dia podem també parlar, perquè Sant Sebastià sobretot ne tenim moltes històries. La de Sant Sebastià a mi me pareix molt interessant perquè n'hi ha hasta, fins i tot documents, vull dir, tenim documents i historiogràficament se pot provar moltes de lo que són les tradicions vinculades en Sant Sebastià. És a dir, jo sempre dic que si ho volem analitzar des d'una perspectiva historiogràfica hem d'anar a les fonts, i en el cas precisament de, com comentaves, de Sant Sebastià, sí que tenim escrits de l'època i fonts que demostren tot el procés i l'arribada de la relíquia.
Doncs, David, ja ho ficarem un dia o
sí, clar.
Ho ficarem damunt de la taula, perquè també és un tema molt, molt, molt interessant i que captarà l'atenció dels nostres oients.
Per supòs.
Ens despedim fins la propera setmana i moltes gràcies.
A vosaltres igualment, gràcies.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat. Els dijous dins de l'Oi per Oi per a saber qui som i d'on venim.